Doncs aquesta és la bonica sintonia que ens obre la secció de cinema tots els divendres. Aquesta setmana només amb una estrena i el nostre convidat ara em comentava, fora d'antena, que hi ha moltíssimes anècdotes. Els que som amants, evidentment, del bàsquet o els que hi hem jugat durant molts anys, doncs és un atractiu més. Tot i així, veurem que hi ha algunes crítiques que no estarien massa a favor d'aquesta segona entrega. Recordem la primera amb Michael Jordan, la segona amb LeBron James, el jugador dels Lakers. Ara veurem una miqueta què ens explica el Robert Ruescas, que és el junt de direcció de cinemes Illa Carlemanya, que ja està aquí nosaltres a l'estudi 1. Robert, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Sí,
sí,
tot en forma.
Gràcies, i tant.
Amb tanta forma com LeBron James o no?
Bueno,
costa, eh?
Segurament costi, però sempre que s'ha de parlar de cinema, amb moltes ganes i amb molta forma.
Molt bé, LeBron James, que es gasta només la bonica xifra part dels entrenaments que fa amb l'equip de 1 milió d'euros amb un preparador físic per ell mateix. Només per ell.
Sí.
Està bé.
Jo ja
no me'ls gasto, eh?
Tens lo tonto.
Vinga, doncs amb el Ricard, i per posar-hi una mica de marxa, Robert, si et sembla bé, hi posarem un dels extractes més coneguts de la banda sonora de la primera entrega de Space Jam.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Get ready to rumble!
Y'all ready for this? Ja ho veus, Robert, a l'Obert per Vacances, i com que a més és divendres, portem més marxa que l'arbre de Nadal de la Coca-Cola. Doncs,
sí.
A veure, hi ha una certa polèmica, i ara ho anirem comentant una miqueta, però em deies, parlem de com va néixer la idea de la primera,
sí,
d'aquestes entregues de Space Jam.
Correcte. L'origen de la història de Space Jam, la veritat és que és bastant rocambolesca i disparatada, segurament al nivell de les pel·lícules. Tot es deu a una política de màrqueting que va voler crear la marca Nike. A principis dels 90, doncs, Nike tenia un contracte signat amb Michael Jordan, que era l'estrella de la primera part, i tenia una línia de sabates esportives dedicada a ells, que era les Air Jordan.
Doncs que no s'han tornat a posar de moda, eh? Si vas pel carrer i en veus de cada 10 persones, n'hi ha 7 que van amb això.
Correcte, correcte.
Jo inclòs.
Doncs resulta que durant una campanya de màrqueting que va iniciar Nike per la Super Bowl, s'ha de recordar que la Super Bowl és un esdeveniment on es debuta la final del futbol americà, doncs resulta que és un espai que hi ha moltíssima audiència a nivell televisiu als Estats Units.
Estats Units i a tot el món, em sembla.
Correcte, sí, sí.
I amb uns preus, perquè en va parlar el Jaume Tomàs fa un temps que va fer un especial sobre això, amb uns preus dels anuncis baratets, també.
Tot, sí.
Tot molt assequible.
Això mateix, totalment assequibles. Tan assequibles que tothom es vol anunciar i treuen la cartera per gastar els milions que facin falta. Doncs resulta que algú de màrqueting de Nike va idear la idea de crear un spot televisiu anunciant la nova gamma d'Air Jordan amb Bugs Bunny. I bé, la resta és història.
I una cosa porta l'altra, no?
Això mateix, va ser un comercial de només un minut. Realment va tenir molt ressò en aquell moment. I bé, el mateix senyor de màrqueting va dir: ostres, i per què no truquem a Warner, que són els que posseixen els drets dels Looney Tunes, i fem un llargmetratge d'això. I bé, amb l'assessorament també d'Ivan Reitman, que aquest senyor era el director de Cazafantasmes, que ahir se li va acudir una miqueta al plantejament de com es podria fer un llargmetratge a partir d'aquesta idea de combinar la popularitat de Michael Jordan, i els Looney Tunes, doncs, va néixer Space Jam.
I a partir d'allí, doncs, tenim la imatge de Jordan jugant a golf i entrant per aquell forat, i allí comença una miqueta tot.
Correcte.
Doncs Jordan, protagonista d'aquest film, que estem parlant, a lo tonto, Robert, del 1996,
Sí, fa molts anys, 25 anys.
Sembla que abans d'ahir, amb banda sonora, amb el jam del Michael Jackson i 50.000 històries allà, que al final s'hi va liar, no sé, també estava allò amb molta popularitat el Bill Murray.
Sí, correcte.
En fi.
De fet, la intervenció de Bill Murray a Space Jam també va ser gràcies degut a Ivan Reitman, que ja havien treballat conjuntament a Cazafantasmes.
Doncs barreja de tot això, comèdia, ciència-ficció, tema fantàstic, infantil i no tan infantil, perquè a molts ens va agradar això, esport, temes extraterrestres, sí, etcètera, etcètera. Doncs ara tenim, anys més tard, aquesta segona part. Ahir vaig veure unes declaracions, no vaig tenir temps d'acabar-m'ho de llegir, però el director de la primera pel·lícula, que és el Joe Pitka, ahir deia, tal qual, el titular era LeBron James no és Michael Jordan.
Correcte, jo també he llegit aquelles declaracions. Sí. Bé, a veure, sí, segurament tinguis raó. S'ha de tenir en compte també que Michael Jordan, doncs, tenia un carisma i un magnetisme a la pantalla, doncs, que...
Que això és una cosa que et volia comentar abans. Clar, també te la jugues una miqueta, Està molt bé Nike i la Warner i el que vulguis i tal, però clar, a veure, jo n'he conegut uns quants, de jugadors de bàsquet, et dic que molts els fots davant d'una càmera i se't moren al minut dos. Clar, també es va trobar, que Michael Jordan tenia, com ara té, per exemple, Shaquille O'Neal o tants altres, o Charles Barkley o algun d'aquests, doncs, que tenen com un do, no?, també, que saben estar davant de la càmera.
Correcte, sí, aquesta era la màgia que tenia Michael Jordan. Bé, s'haurà de veure fins a quin punt es mou LeBron James. S'ha de tenir en compte que a nivell d'actuació només ha tingut algun petit paper, alguna altra comèdia com a petita intervenció.
I fent d'ell mateix, si no recordo malament, que sí?
Em sembla que sí, diria que sí. Però bé, amb expectatives de veure. S'ha de tenir en compte, de fet, que la primera de Space Jam, bé, es va convertir en un fenomen generacional, bàsicament. Sí, sí. La banda sonora, el que deies abans, doncs va colmar molts èxits.
Jo crec que és la típica pel·li aquella, que deu ser com Pretty Woman, que un dia o altre tothom l'ha vist.
Sí, tothom l'ha vist.
T'agradi el bàsquet o no t'agradi, et caigui correcte, millor Jordan o no, o siguis d'un equip o d'un altre. Jo crec que és la pel·li aquella que tothom l'ha vist alguna vegada.
Sí, tant.
En fi, en tot cas, aquests dies, evidentment, estan matxacant i matxacant a les xarxes. Fins i tot LeBron James no està als Jocs Olímpics perquè el van enganxar en plena promoció de la pel·lícula. Doncs hi ha hagut moltes imatges aquests últims dies de com s'ha fet el rodatge. La pel·lícula serà més bona o més dolenta, però lo del rodatge és espectacular.
Sí, gairebé tot amb croma.
No, i a veure, LeBron James penjat allà al sostre amb un arnès, fent-lo volar per allà dintre el pavelló.
Sí, hi ha molts actors, de fet, que treballen amb aquest estil que, de fet, no ho aguanten. Que els hi costa moltíssim actuar d'aquesta manera i és comprensible. De fet...
Clar, tens penjat allà un tio de 2,6 metres i 100 i pico quilos,
Sí.
Diu, asseguren-lo.
Sí, tant que sí. No, hi ha molts actors que els hi costa molt treballar amb croma. És completament normal. Actuar amb algun personatge que no tens al davant ha de ser molt complicat. Has de tenir molta
imaginació. Jo perquè sóc un senyor gran ja, Robert, i a vegades parlo sol i ja no m'afecta tant. Però sí que és veritat que ha de ser difícil. Jo crec que sobretot del tema de la gesticulació.
Correcte.
Saps? Moltes vegades allò que sembli que estàs donant la mà a algú, que estàs agafant algú per l'espatlla o el que sigui, i allí no hi ha ningú.
Correcte. Has de tenir una expressió corporal, una actuació doncs, realment molt creïble. Sí, tu has de creure, al final tu has de creure.
Sí, no pensar-te que estàs tarat, no?
Bàsicament.
Doncs aquesta pel·lícula la dirigeix el Malcolm D. Lee, evidentment el protagonista, LeBron James, ja la Senequa Martin Green, Don Cheadle, Martin Kleba, no veiem noms, no veiem, per exemple, en aquesta pel·lícula, doncs el que dèiem, un Bill Murray. Saps? No veiem una estrella d'aquestes o algú realment conegut.
Bueno, com a actuació destacable, o potser l'actor més de renom que tenim a aquesta pel·lícula és Don Cheadle, que aquest senyor realment s'ha labrat una reputació tant en cinema comercial com a cinema més independent. A mi m'agradava moltíssim una pel·lícula que es deia Hotel Ruanda, que de fet va estar nominat a l'Oscar. Correcte. Però bé, ha estat a grans pel·lícules també com Tràfic, i també doncs, ha estat a un cinema més comercial com a les pel·lícules de Marvel i Vengadores, Iron Man... Bé, és un senyor que té una trajectòria que també sempre li dona un caché també a la pel·lícula. Tot i que bé, aquest tipus de pel·lícules tirant més al cinema o al públic infantil, doncs podem esperar de Don Cheadle doncs una actuació potser més sobreactuada, potser més exagerada.
Lluny dels seus papers habituals.
Segurament, però bé, serà
curiós. Alguna pel·li d'aquest es fa el paper de Tràfic i no aniríem bé.
No.
Doncs escolta, Robert, si et sembla bé, hi posem el tràiler, un momentet de tràiler, i després anem amb les crítiques i altres coses que he trobat.
Som-hi.
¿Soy un dibujo animado? ¡Oh! ¡Soy un tapón! ¡No!
hay de nuevo, viejo?
¡Bugs, un abracito!
¿Y qué te trae al mundo de los Looney?
Un tío de un ordenador ha secuestrado a mi hijo.
¡No! ¿Esto qué es, Matrix?
¿Qué le has hecho a mi hijo?
Solo recuperarás a tu hijo si tú y yo nos enfrentamos jugando al baloncesto.
¿Quieres enfrentarte conmigo? Tengo que reunir un equipo de élite.
Necesitas un Dream Team.
Ya me ocupo yo. Sam, a ver ese tiro. Vamos a probar otra vez, ¿vale?
Vamos a recuperar a tu hijo. Te lo prometo.
¿Qué pasa?
En fi, hi ha alguna crítica que diu que, per exemple, la primera pel·li doncs, no hi havia massa cor i que en aquesta pel·li alguna cosa que ja sí que és una miqueta més de cor, una mica, algun moment una mica així potser més, més tendre. Però, en fi, abans de que entrem en aquestes crítiques que hem trobat, em deies que hem tingut un problema amb la conilleta, no?
Sí, realment és... s'ha aixecat molta polèmica amb el personatge de Lola Bunny, que la seva primera intervenció dins del món de Looney Tunes va ser precisament en la primera part. Per una part, doncs, hi ha els seguidors més incondicionals de la primera pel·lícula que no els va agradar gens ni mica el redisseny del personatge, que es va voler adequar als cànons actuals, que jo penso que està molt bé, de fet.
Que és molt bo aquí, perquè dèiem aquest muntatge que han ensenyat aquesta setmana de com s'ha fet la pel·li, el rodatge, doncs una noia plena de
fils
i tal, amb ventoses per tot arreu, que és qui fa els moviments i per sobre es superposa el
personatge dibuix, animat.
És molt, molt guapo com es fa.
Sí, realment és una tècnica que ja es porta potser uns 20 anys fent. Em sembla que amb Star Wars, Senyor dels Anells, van ser les pioneres en portar aquesta tècnica i que ha evolucionat molt al llarg dels anys.
I això s'ha fet molt, per exemple, dels que som una miqueta amants dels jocs aquests ahir, de les maquinetes, doncs tu, per exemple, jugues al 2K o el que sigui tal, jocs de bàsquet, de futbol,
sí.
Doncs que el jugador aquell en concret li han gravat tots
els moviments
i tal, que és el que reprodueix després la màquina.
Correcte, els hi fan un escaneig complet.
Sí, és una passada.
Sí, sí, és espectacular.
Llavors, què passa? Que dius que me l'han fet menys sexy, no? Perquè, clar, hi ha aquest...
Sí, realment... S'ha aixecat una polèmica molt gran. Realment, doncs, hi ha hagut declaracions molt divertides per part del director, en plan, doncs, a veure, senyors, una mica de racionalitat, no deixa de ser una pel·lícula per nens. El que s'ha defensat i s'ha buscat amb aquest personatge és crear un personatge molt més fort, que no fos un objecte... Com
home, que la primera tenia el seu caràcter.
Tenia el seu caràcter, això està clar. Però no s'allunyava molt dels cànons de l'època, també. I realment, doncs, aquí sembla que s'ha fet un personatge molt més, amb molta més identitat, molt més fort, amb molta més personalitat. I una altra de les polèmiques arrel d'aquest personatge ja incumbeix a Espanya, que ha sigut per part del doblatge del personatge.
Tema de la veu, no?
Correcte. Al món del doblatge a Espanya, doncs, jo penso que realment hi ha uns professionals espectaculars.
Tot i que és un cercle molt tancat.
Correcte.
El teu company habitual de fatigues aquí, que és el Xavi Albert, va tenir una conversa fa uns anys sobre aquest tema. Hi ha molta gent interessada en entrar en aquest cercle i és un cercle super tancat.
Sí.
Igual si un dia hi entres és perquè algú ha traspassat.
Sí, sí,
si no, és tot molt seu, són molt seus.
Sí, sí, segurament que sí, però bé, és una professió que realment exigeix una dedicació, una trajectòria, i doncs s'han aixecat moltíssimes crítiques degut a que el personatge a Espanya el dobla la cantant Lola Índigo, sense cap tipus d'experiència prèvia dins del món de l'actuació ni del doblatge. I bé, tot i que en un principi hi havia una actriu de doblatge professional que se n'ava encarregada del personatge. S'ha parlat moltíssim d'intrusisme laboral, bàsicament perquè també Lola Índigo haurà cobrat molt més com a compensació econòmica del que hagués...
Que l'actriu professional.
Això mateix. Això ha creat moltíssima polèmica.
Però això que ha sigut per donar-li una miqueta més de nom, per dir, mira, aquí tenim
sí,
tal...
Sí, si tu pares a pensar...
Per amiguismes...
Bé, si tu pares a pensar, hi ha una tendència a Espanya, no únicament a Espanya, de fet, aquest cas de Lola Bunny també ha passat a França, a Alemanya, però a Espanya hi ha una tendència de moltes pel·lícules d'animació, sembla que per atreure més al públic adult, doncs agafen alguna persona famosa... De fet, la setmana passada amb el Xavi parlàvem de Peter Rabbit, que és una pel·lícula que a Espanya està doblada per gent de la talla com Leo Harlem, Dani Rovira. D'aquí dues setmanes també s'estrena Bebé Jefazo 2, que el dobla José Coronado i el seu fill. I bé, hi ha casos que realment doncs, són encomiables, que realment són reivindicatius, però s'ha de tenir en compte que ser un bon actor no implica que siguis un bon actor de doblatge. I realment això doncs, ha encès moltíssim les xarxes, fins a un punt que Lola Índigo ha hagut d'agafar tota la compensació econòmica que havia rebut i entregar-la a accions benèfiques.
Fins a tal punt s'ha posat això, amb una pel·li com aquesta.
Moltíssim, moltíssim. Les xarxes socials com Twitter poden ser...
Que a vegades també et preguntes, eh? Sí. Primer, a tu què t'importa i per què et poses en aquest jardí? Però, clar, es va fent gran la bola, Clar, no sé, tu estàs preocupat perquè ho ha fet la noia aquesta? No, no. El Ricard em sembla que tampoc.
No, em sembla que no.
Tampoc. Però, en fi, hi ha sempre aquest debat que es va encenent. Alguna cosa més o ens n'anem a les crítiques de la peli?
Som-hi.
Sí, estàs ben assegut o no? Que segur que te l'has llegit abans, eh? A veure, diu, s'aguanta per un fil narratiu petitet. Hi ha alguns moments que s'ha entretinguda, diu, i que s'eleva en algun moment per sobre de la mediocritat. Això li posen dues estrelletes sobre quatre. És la Christine Page Kirby, que és la crítica de cinema del Washington Post. Anem pujant de to. Kate Erbland, d'IndieWire. Un ridícul blockbuster dissenyat només per vendre merchandising. Jo aquest matí ho he dit en el titular, quan he anunciat que vindries, no massa lluny de casa vostra, a l'altre costat de Vorera. Hi ha una botiga que aquests dies ha venut molt. Jo pel carrer, i porto 3 dies aquí després de les vacances, si no he vist 25 samarretes i 25 pantalons de Space Jam, no he vist res.
Home, si tu pares a pensar, la primera part...
Però clar, anava a vendre Nike i aquesta d'una vendre roba. No? Però hi és tant, aquesta operació de merchandising, tu la veus així?
Moltíssim. De fet, la primera part era un personatge que era una pel·lícula que el que feia era fusionar acció real amb personatges d'animació, molt en la línia d'altres clàssics com Quien engañó a Roger Rabbit, amb els Loonies. Però si et pares a veure fixament el tràiler, veuràs que no únicament apareixen els Loonies aquesta segona part. Sembla que la Warner doncs, vol treure múscul de lo que són les seves propietats intel·lectuals. I bé, si et fixes bé, veuràs un King Kong, veuràs uns Picapiedra, de fet, també s'esmenta Matrix...
Té quins flaixos, no?
Sí, sí, realment, si tu pares a mirar, és una pel·lícula que hi hauran petites intervencions de personatges que formen part de la cartera de franquícies de la Warner, i no són poques, posseix Lego, posseix els personatges de superheros de DC... lo que dèiem també, pica piedra...
Doncs mira, estàs tan posat, Robert, estàs tan posat davant el tema que has clavat la crítica de Charles Bramesco del diari The Guardian, que diu una bizarra propaganda de Warner Bros. Amb molta gent involucrada, diu, però que molt sembla que ignoren què està passant amb aquesta companyia, diu, però, com ho diu això? Diu, tot i que hi ha alguna cosa d'animació, diu, que enlluerna una miqueta, diu, és un lío de cameos corporatius i de celebritats que entren i surten.
Sí, segurament per allà van els trets. De totes maneres, s'ha de tenir en compte que la primera part tampoc va ser, des del meu punt de vista, una grandíssima pel·lícula, però es va convertir en, el que deia abans, en un clàssic, un fenomen generacional. Hi ha molta gent, de fet, de la meva edat, més joves, que pregunten per ella. No sé, hi ha una gran expectativa per aquesta pel·lícula. Va marcar, potser va aparèixer en el moment indicat.
En fi, i màxima popularitat també de Jordan i els Bulls en aquella època, etcètera, etcètera. Hi ha qui diu que no és una pel·lícula només familiar, diu sobre una llegenda del bàsquet i tal, diu, és una carta d'amor grossera, diu, referent a tot el material de la Warner Bros. Ens tot reportar això que deies tu, que hi surten tots per allà al mig i tal. I ara ve la bona. I llavors després et diré d'on ve, i em dius, home, aquí potser ja estem rizando el rizo. Diu, no he vist res com això. També espero no tornar a veure mai més com això i desitjaria no haver vist mai això. I li posa mitja estrella sobre quatre al senyor Richard Roper. Però clar, aquest senyor és el jefasso de tot el tema cultural del Chicago Sun-Times, on jugava Michael Jordan... Chicago. Que no hi hagi... No sé, aquest senyor no sigui una mica fan de Jordan.
Home, podria ser, de fet, això també...
La crítica, eh?
Moltíssim. De fet, també coincideix bastant amb les declaracions de Joe Picta, del director de la primera part, que també, curiosament, el que dèiem abans, el primer comercial que va aparèixer de l'Snike també el va dirigir Joe Picta, que, de fet, va ser la seva última pel·lícula. Bé, és una pel·lícula que ha nascut, sembla, a partir de moltes polèmiques. Lola Bunny... Una pel·lícula, doncs, una continuació tardia, perquè són 25 anys. Bé, s'haurà de veure fins a quin punt era necessària, però bé, més al marge de les crítiques, sembla que hi ha un target de gent doncs, que sembla que va créixer amb la primera part, que potser la són pares i que també volen portar els seus fills.
I els crios creixeran amb la segona.
A això mateix, que realment hi ha un target molt important que ha encombrat doncs, aquesta franquícia. I bé, tot i així encara, tot i que les crítiques han sigut de tibi i estiran a molt baixes, A nivell d'acollida, doncs, pot tenir una molt bona acollida.
Però, i la campanya que s'està fent de promoció és
enorme,
brutal.
Enorme.
Perquè les xarxes, a més, clar, evidentment, jo, per exemple, que consulto moltes coses de bàsquet, doncs aquest dia m'estan acribillant. Saps? Que dius, no, ja ho he entès, que s'estrena Space Jam. Doncs, escolta, no tenim temps per res més. Ens ho hem passat molt bé, per això, parlant de totes aquestes anècdotes. Ho tancarem amb banda sonora de la pel·li, precisament. Brockhampton és un dels temes, aquest MVP, que ens posa punt i final al programa. I, si et sembla bé, doncs, ens veiem les cares divendres de la setmana vinent.
I tant que sí. Bé, segurament el divendres que ve serà
el meu
company, el senyor Jordi Torres.
Molt bé.
Que també segur que tindrà moltes ganes de parlar.
Ara encara deu riure, que li hem posat això de senyor per davant. Doncs Romer és Jordi Munt i Jordi Vall. Una abraçada des d'aquí pel Jordi, també. Robert, que tinguis molt bona setmana de cine.
Igualment.
I ens veiem aviat.
I tant que sí, Òscar.
Una abraçada. I nosaltres, que aprofitem, ho deixem aquí, perquè ja ens estan mirant amb aquell mà a l'aire, com vulguin dir, vinga, va, ves desapareixent d'aquí del mapa. I tornarem dilluns, aixecarem la persiana a les 8 del matí. Que sigueu molt feliços, barra felices, i que tingueu un enorme cap de setmana. Salut, fins dilluns. Come and get it, get it, swimming in the paint, triple digits on the ceiling. I'm winning, yeah, yeah, I'm winning, with it and winning, minute by minute, I'm sending it up. Deep in the box, free throws, you won't even see me. Bring the block, hands up, did you say something? Switch, switch, that's the sound of it.